Hola, bon dia. Avui comencem amb aquesta història interminable que, sens dubte, són moltes de les coses que passen en aquest país. Abans d'ahir, el director de Cultura de la Generalitat anunciava, a bombo i platillo, de que s'havia aprovat la nova llei del cinema i que esperava de que tot funcionés com havia de funcionar i que ningú es posés a la contra. Tots sabeu de que jo sóc una mica reaci a aquesta llei, no solament jo, sinó totes les persones amants del cinema. No perquè es vulgui posar a part el català sobre el castellà, sinó perquè la cosa és més polèmica del que en realitat ens estan dient tots plegats. Ahir ja podíem sentir els representants de les majors nord-americanes de que, sense cap preocupació, a Catalunya només s'estrenarien pel·lícules doblades en anglès sense subtitular, les que s'estrenessin. Perquè per ells, Catalunya forma part d'Espanya. I a Espanya diuen que es parla el castellà. I que ells doblen les pel·lícules per Espanya, no per Catalunya, perquè, és clar, també haurien de fer-ho pel País Basc, per Galícia, en fi, ells tenen les seves formes de pensar, tenint en compte de que el cinema, per ells, no pas per nosaltres, és un negoci. I els negocis van com van, de que s'han de procurar guanyar el màxim de diners. Ells, si perden diners en una pel·lícula, les perden de la seva butxaca, no van a buscar la subvenció, com aquí anem a buscar sempre plorant darrere de la subvenció, sigui en català o sigui en castellà. El cas és que el cinema espanyol viu de la subvenció. Ells no. Ells, el cinema és un negoci. I el que el senyor Mascarell, el senyor representant de la Generalitat, no ens diu és que doblar una pel·lícula de les 400 que entren cada any a Espanya, doblar, val avui pues, entre 10 i 12 milions de pessetes. Si amb això hi has de sumar les 50% de còpies en català que no serveixen per res més que per Catalunya, fa de que els americans o els que fan el negoci amb el cinema americà diguin clarament de que això no els surt a compte. I encara que aquí ens diguin una altra mentida, no mentida, sinó mitja veritat, de que Catalunya representa el 40% de les pel·lícules que es projecten a Espanya, o sigui, del negoci que tenen les majors a Espanya. Per les majors, Espanya representa un 1% de la seva economia mundial. Això vol dir que per ells deixar sense cinema no a Espanya, sinó a Catalunya, és perdre solament un 0,40%. Per tant, fins a cert punt, és lògic que ells s'hi posin a la contra. Però aquí també crec que hi tenim un altre enemic, i potser encara pitjor que aquest. Ja ho he dit més d'una vegada i inclús ho he escrit, que som nosaltres mateixos. En certa ocasió, ja fa uns anys, uns dirigents d'un partit independentista d'esquerra varen pintar les vitrines que hi ha al carrer del carrer Jesús, que perteneixen al cinema Retiro, volem cinema en català. En aquells moments jo portava el cinema Retiro. Era el seu programador i, a més, encarregat de les seves direcció. Sabent qui van ser aquests personatges, es vaig anar a veure. Això passava a l'any 83. I els hi vaig dir, tingueu en compte que tal dia Sitges tindrà una mostra de cinema en català. I us espero veure'n tots allà. Però la veritat és que aquesta mostra al cap d'uns anys va tindre que tancar per falta de públic. Perquè aquests mateixos que escrivien volem cinema en català, a l'hora de la veritat, no estaven presents a la sala en cap sessió. Llavors un pregunta a què ve aquest volem cinema en català si quan els hi fas no hi van. I és que, encara que ens sembli mentida, si avui foséssim un enquestador al cap de la vila i preguntéssim si volen sentir en Gary Cooper, per dir algú, o en Tony Curtis, o qui sigui, en una versió en català, tots us contestaran de que Gary Cooper parla el castellà, quan en realitat no és veritat, perquè ell parla sols i simplement l'anglès. Crec que la Generalitat s'ha posat en una batalla una mica dura. Una batalla una mica dura, primer, que haurà de lluitar contra les majors. I no vull dir amb això que no vulgui cinema en català, sóc el primer que veig cinema en català, que he creat una mostra que ha durat 12 anys i que l'he tinguda que plegar per falta de públic. Però un quan veu això, pensa si això no és res més que una rabieta política per tirar endavant una cosa que sí que té uns certs persones que la defenen i ho trobo molt bé, però que a l'hora de la veritat aquests són els mateixos que després no van al cinema. I és que, com he dit, crec que el pitjor enemic d'aquesta llei que tan alegrement s'ha aprovat a la Generalitat de Catalunya no han comptat que els primers enemics d'ella no són els americans, ni les majors, ni els empresaris, sinó que som, malauradament, els mateixos catalans. Big tall house with the rooms by the dozen, right in the middle of the town. A fine tin roof and a real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down. And one more leading nowhere just for show. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar avui d'estrena a la ciutat de Barcelona. S'estrena Eclipse, aquesta pel·lícula que ve de la saga de Crepúsculo. Crepúsculo és una saga basada en uns bestsellers nord-americans en què ens porten tot un seguit de joves vampirs. I curiosament, no pas potser per la seva qualitat, sinó perquè hi ha una sèrie d'actors que fan anar de bòlit a la joventut, Eclipse està funcionant d'allò més bé, com va funcionar les seves dues parts anteriors d'aquest Crepúsculo. També s'estrena avui Madres e Hijas, una pel·lícula que té com a protagonista a Samuel J. Jackson i Annette Bening. Un tema, no diré familiar, però sí que toca les relacions entre mares i filles. Continuen les bodes, la boda de mi família. Hem assistit als casaments de la nòvia, del nòvio, del no sé què i del no sé quantos, hasta fins i tot a una boda grega. Ara és la boda de mi família, una altra comèdia que es basa en aquest tema que avui en dia està tan en boga, els casaments. I per últim, recomanar-vos El secreto de la última luna, una pel·lícula que s'estrena avui també i que té un toc, un caire així, una mica d'intriga. Eclipse, Madres e Hijas, La boda de mi família i El secreto de la última luna són quatre pel·lícules que podreu trobar a partir d'avui mateix a les cartelleres barcelonines. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man? I posem ja les pel·lícules que més diners han fet el cap de setmana passat. S'ha col·locat de número 1 aquesta pel·lícula que està basada en un gos, Marmaduke, una pel·lícula doncs que està dirigida de cara a la joventut, més aviat de cara als infants, i que està funcionant d'allò més bé. De número 2 s'hi continua Prince of Persia, pel·lícula que ja porta una sèrie de setmanes en aquest rànquing de les 5 primeres pel·lícules i que va guanyar posicions fins a arribar a la primera i que ara aquesta setmana s'ha col·locat de segona amb el sobretítol de Les Arenes Olvidades. De número 3 hi trobem la pel·lícula de Sandro Bullock que li va valdre l'Oscar aquest any, The Vinc Side, una història que es basa sobre com una noia té unes relacions no pas sentimentals però sí d'amistat amb una sèrie de personatges de color. De número 4 hi continua aguantant El retrato de Dorian Gray. Colin Fitch és doncs el protagonista d'aquesta història que ens porta la joventut eterna. El Retrato de Dorian Gray, no sabem ja les versions que hem pogut veure d'elles, no és pas potser una de les millors versions, però sí que s'ha de dir, i la prova l'està de que està aguantant dintre aquest ranking, ja porta una sèrie de setmanes, sé que ha de dir que és força interessant de cara als espectadors. I per últim s'hi ha col·locat Scar 3D, aquesta pel·lícula gore vol dir amb molta sang, i que les ulleres del 3D fa de que moltes vegades ens sembli que ens caigui per sobre. Marmodake de número 1, Prince of Persia, les arenes olvidades de número 2, The Vinc Sida de número 3, El Retrato de Dorian Gray de número 4 i Scar 3D de número 5. De ben segur de que la setmana que ve, i per lo que sabem de l'estreno que es va fer aquí al Retiro aquesta setmana, el dimecres que es va estrenar la pel·lícula ja aquí al Retiro de Sitges, va ser un èxit total. Per lo tant, això apunta clarament de que Eclipse es posarà i de llarg al davant d'aquesta llista de pel·lícules amb més recaudació. Sens dubte, una de les músiques més populars de la sèrie de James Bond, es tracta de Goldfinger. I passem ja a la programació que podem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila. El Cinema Retiro estrena conjuntament amb els principals cinemes d'Espanya aquest Eclipse, de la saga de Crepúsculo, pel·lícula que, com he dit, va aconseguir ja el dimecres, i encara que sembli mentida amb les èpoques que visquem, quasi 400 espectadors. O sigui que això fa que aquesta pel·lícula, ho diu ja la mateixa forma en què ha començat aquí, es convertirà en la més taquillera del proper cap de setmana. En quant al Cinema Prado hi trobarem Crònica d'un enganyo, una història semipolítica que té com a protagonista Liam Neeson, i a més amb sessions de tarda Estación del Olvido, una comèdia que no us puc oferir massa detalls d'ella perquè no l'he trobat dintre les relacions del cinema d'estrena a Barcelona. Eclipse, doncs, el Cinema Retiro, i Crònica d'un enganyo i l'Estació de l'Olvido al Cinema Prado. Consulteu els horaris a cartelleres. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar a partir d'avui mateix i al llarg de tot aquest cap de setmana i començaments de la que ve a les diferents televisions. Per avui, tres pel·lícules a destacar, sobretot la primera, Elizabeth, La edat d'oro, una pel·lícula que va anar nominada a Òscar, que va guanyar un Òscar i que té una interpretació extraordinària de Cate Blanchett. Elizabeth és la segona part de la sèrie que n'ha de tindre tres, que es va crear sobre aquesta reina, l'anomenada Reina Virgen, i que Cate Blanchett, que ja formava part del repartiment de la primera, continua estant extraordinària en aquesta interpretació de la segona. L'edat d'oro és les relacions àgries que varen tenir la reina d'Inglaterra amb el rei d'Espanya, Felip II. Elizabeth, doncs, és una pel·lícula esplèndida, portada amb un cinema molt vigorós i que fa, doncs, que Cate Blanchett ens demostri cada vegada més que és una de les actrius reines d'aquest moment. TV3 ens l'oferirà aquesta nit a partir de les 22:55. Per als que els agradi el cinema futurista, d'acció, hasta podríem dir que quasi ve de bufetades. Els recomanaria una pel·lícula amb el rei d'aquest tipus de cinema, que és Bruce Willis. La pel·lícula és Agamèmnon, aquesta història que un dia o altre caurà sobre la terra una pedra que destruirà mig món. La pel·lícula, portada amb uns efectes especials realment esplèndids, és magnífica, sobretot la primera part, però decau i molt a la segona, perquè les coses, quan es compliquen, complicades estan, i aquesta pel·lícula el que fa és complicar-se totalment la segona part. Tot i així, amb els que els agradi el cinema d'acció, el cinema fictici, el cinema de corredisses, sens dubte, s'ho passarà en pipa amb ella. Televisió 1 ens l'oferirà aquesta nit sense anuncis a partir de les 21:15. Tinguem en compte que és una pel·lícula bastant llarga de metratge i que té una duració que sobrepassa les 2 hores i mitja. També us recomanaria per aquesta nit Harry el Fuerte. Clint Eastwood continua amb aquest personatge que va saber crear i que en 4 o 5 pel·lícules es va convertir en un dels personatges més forts dintre del cinema d'acció nord-americà. Harry el Fuerte és, doncs, una pel·lícula vigorosa també, una pel·lícula que impressiona i que té, amb un Clint Eastwood esplèndid, el seu principal al·licient. Televisió 1 ens l'oferirà també aquesta nit, a continuació d'aquest Agamèmnon, a partir de les 12:35 de la nit. La vida manxa. La vida manxa és una història, un drama, portat a terme per aquest actor que també és força vigorós dins del cinema espanyol, que és José Coronado. Una pel·lícula, doncs, dura, violenta, amb un tema quasi bé policiac i que farà les delícies de que els hi agradi aquest tipus de cine. La U ens l'oferirà el dissabte o demà dissabte a partir de les 22:45 de la nit dintre aquest programa que fa dedicat al cinema espanyol. Per als més petits sembla mentida que es projecti una pel·lícula quasi bé a les 10 de la nit pels nens, però la cosa funciona així en aquest país. Buscando a Nemo. Buscando a Nemo és una de les pel·lícules clàssiques ja de la Walt Disney, conjuntament amb la Pixot, i que varen fer o es va convertir en una de les pel·lícules més comercials al llarg dels últims anys que ha tingut la Walt Disney. Buscando a Nemo la trobarem per la Televisió 4 o per el TV4 demà dissabte a partir, com he dit, de les 21:30 de la nit, un horari molt estrany quan és una pel·lícula totalment dedicada als nens. Una comèdia d'aquelles que en el seu moment va fer furor, un toque de distinció. George Chagall i una esplèndida Glenda Jackson són els protagonistes d'aquesta història, una història que, com he dit, ens transporta a l'Inglaterra de fa uns anys i que ens fa viure una història d'amor, realment, com ja ho diu molt bé el seu títol, amb un toc de distinció. És, sens dubte, una obra teatral portada a la pantalla de forma magistral. VO7, televisió de TDT, ens l'oferirà el diumenge a partir de les 15:30 de la tarda. Un western realment estrany, Sol Rojo, Charles Bronson, Alain Delon, Ursula Andrews, són els seus protagonistes. Una història, doncs, que ve conjugar el western amb, podríem dir, amb el karate o les històries de japonesos, que a més té l'interpretació de Sayas de Sashi Hayakawa i que es va convertir en un western força interessant en el seu moment, però, com he dit, totalment atípic. VO7 també, aquesta televisió de TDT, ens l'oferirà també demà diumenge a partir de les 7 de la tarda. Atrapa el Fuego, una pel·lícula que ens porta els problemes que té Sud-àfrica amb un Tim Robbins, aquest actor nord-americà nominat a Oscar i etcètera, etcètera, un gran actor nord-americà que a més és director. Ens porta, doncs, tots aquests problemes que el continent africà o l'apartheid sud-africà ens presenta al llarg, o ens ha presentat al llarg de molts anys i que encara avui en dia té un xic d'estar en boga. La dosa ens l'oferirà el dilluns a partir de les 10 de la nit. També recomanar-vos Matador, una pel·lícula que té com a protagonista Pierce Brosnan, l'actor que fins fa poc havia fet de James Bond i que ens porta, doncs, com ja molt bé ho diu el seu títol, un tema totalment policiac. TV3 ens l'oferirà el dimarts a partir de les 23:50 de la nit. I per últim, un clàssic ja del cinema catastrofista, El Coloso en Llames. Paul Newman, Steve McQueen i un llarg repartiment que va des de Fred Astaire, de Jennifer Jones, etc, etc. Un llarguíssim repartiment, William Holden inclòs, que van fer d'aquesta pel·lícula un dels grans espectacles dels anys 60. El Coloso en Llames, doncs, com he dit, s'ha convertit en un clàssic del cinema catastrofista i que el trobareu per la 2 el dimecres a partir de les 10 de la nit. Per avui a la nit, doncs, tres films a veure. Elizabeth, per La Edat d'Oro, per als més cinèfils, Arcamenon, per als més amants del cinema d'acció, i Harry el Fuerte, per als amants de Clint Eastwood. I a partir de demà, La vida manxa, Buscando a Nemo, Un toque de distinción, Sol rojo, Atrapa, El fuego, Matador i El coloso en llames. Si les pugueus o les poguéssiu seguir totes, sens dubte de que tindríeu una esplèndida setmana cinematogràfica. I passem ja als que prefereixen veure els cinemes assentats a la butaca de casa seva en vídeo. Podran trobar-hi ja l'última pel·lícula guanyadora de 6 Oscars, En tierra hostil. En tierra hostil és una pel·lícula dura, molt dura, una pel·lícula que ens porta al Afganistan i ens fa viure la duresa en què els soldats allà viuen, les seves històries. En tierra hostil, doncs, és la història d'un personatge que és l'encarregat de desactivar les bombes que els terroristes posen i que cada dia o cada moment ells es juguen la vida per salvar a altres personatges. Però en realitat també ens ve dir de que aquesta col·locació de bombes forma part també d'una altra trilogia estranya. En tierra hostil, doncs, és una pel·lícula, com he dit, molt dura, que ja podreu trobar amb quan se vulga videoclub. També podreu trobar, ja que estem en temporades ja quasi bé de vacances, o a partir de vacances ja totalment, Percy Jackson i el Ladrón del Rayo. Percy Jackson i el Ladrón del Rayo és una història fantàstica, portada a terme de forma del millor cinema fantàstic que té avui en dia, que tenen avui en dia els americans. La pel·lícula dirigida sobretot a la joventut i els infants o els adolescents, i que els hi faran passar amb ells ratos realment esplèndids. I per últim, Up in the Air, una pel·lícula que està interpretada per George Clooney, història d'un personatge que viu tot un cigot d'aventures, per dir-ho així, dintre dels aeroports que ell visita. Una història, doncs, que en el seu moment va tindre, malgrat no guanyar-ne cap, una sèrie de nominacions a Òscar que, si malament no recordo, anava a 4 nominacions. En terra hostil, aquesta sí, guanyadora de 6 Òscars, entre ella les de la millor pel·lícula de l'any i la de la millor direcció, passant per sobre Avatar, cosa que ningú creia en el seu moment, Percy Jackson i el Ladrón del Rayo i Up in the Air, una pel·lícula, doncs, nominada a Òscar, que està interpretada per George Clooney. Tres pel·lícules que ja podreu trobar en quan se vulga videoclub. Can't you hear me? I amb aquesta música sempre impactant del Bagdad Cafè, us dic adeu i fins la propera setmana. But we both know a change is coming, coming closer, the sweet release. Amb música de cinema i amb cinema, en companyia d'en Cisco Borderia, acabem aquest Acer Obert d'aquest dijous 2 de juliol de 2010 a la sintonia de Ràdio Maricel. En Cisco, que el tornarem a tenir aquí, doncs, precisament d'aquí una setmana, divendres de la setmana que ve, a partir de 12:15.